I com és costum, agrair a la càtedra Ferrat Amore en general i al Josep Maria Tricabres en particular la seva invitació perquè puguem fer conèixer l'obra i la persona de Ramon Turró. Perquè un home que és un dels pensadors, jo crec, més importants de Catalunya és tan desconegut? Aquesta és la pregunta que jo em faig i que al final de la conferència no sabré respondre-la. Per mi també era un desconegut fins que fent un curs de doctorat amb el doctor Miquel Siguan vaig conèixer a Ramon Turró. Que és desconegut ho mostra també que quan jo volia fer la tesi vaig anar a dues universitats, a l'Autònoma i a la Universitat Central de Barcelona, i els dos professors als quals els vaig demanar si em podien dirigir la tesi, els dos em van donar un no per resposta, dient-me als dos que Ramon Turró no era ni filòsof. El problema es va solucionar quan, com que coneixia el Miquel Siguan, el doctor Miquel Siguan, el vaig anar a veure i em va dir: no et preocupis que te la dirigeixo jo, perquè com heu vist el Miquel Siguan és un gran també admirador de la persona de Ramon Turró. Bé, la conferència la dividiré en dues parts. Intentaré ser breu. Les dues primeres parts, la primera es titularà Originalitat del pensament filosòfic i la segona, Actualitat de la seva actitud epistemològica. Empro la paraula originalitat i ho llegiré breument perquè són en diferents significats, perquè a vegades les paraules ens poden enredar. Aleshores jo entenc per originalitat el que jo ara diré. Ser original és no pertànyer a unes corrents, siguin de filosofia o siguin de ciència o del que siguin, que estan establertes en un lloc determinat i que una persona, hom, no es pot emmarcar dintre d'aquest context perquè les seves potser coordenades teòriques siguin en un altre lloc. En aquest sentit es pot dir que el seu medi, el seu context, és en certa manera també diferent als d'aquí i per tant és original. Ser original és també anar a la gènesi, trobar l'origen, cercar influències que un hagi rebut. Si aquestes influències també són molt diferents a les que reben en un context determinat, també podrem dir que aquestes influències són també originals. Ser original és emprar també un camí, anar en un lloc amb un camí diferent que els altres. El mètode de Ramon Turró veurem com també és original, és diferent al mètode emprat per altres pensadors a Catalunya i Espanya. I finalment, dir que ser original és en certa manera buscar la gènesi d'una cosa, com ha dit molt bé el Miquel Siguan, i ell busca també la gènesi, en aquest cas concret, del coneixement, és a dir, és anar a l'origen com a gènesi. I finalment, citant a Marcel Proust, que va dir que un veritable viatge de descobriment no és cercar noves terres, sinó tenir una visió nova, em penso que el pensament filosòfic de Ramon Turró ens dona també una nova visió envers el coneixement. Començaré, aniré desgranant aquestes petites originalitats i després ja encetarem la segona part. Les coordenades teòriques. Si agafem els llibres d'història de la filosofia a Catalunya, és on jo he tret aquesta informació, es podrien classificar els pensadors en diferents escoles en l'àmbit de Catalunya a finals del XIX i començaments del XX com una primera, la filosofia del sentit comú, de Gelai, Llorenç Barba, etc., que sembla que la historiografia romàntica l'admet com la filosofia nacional de Catalunya. Ramon Turró no hi cap en aquesta escola. Segona, el corrent neoescolàstic, corrent de Jaume Balmes, també és un moviment, podríem dir, encara que només sigui gairebé per ell mateix, que en certa manera va ser la doctrina ideològica del moviment cultural de la Renaixença. Ramon Turró, com hem vist en les altres també conferències, no podem dir que sigui balmesià. Tercera, la filosofia positivista. Ahir també en vàrem parlar en una altra conferència. I la filosofia positivista, com vàrem veure ahir, de Catalunya, no es pot dir de cap de les maneres que Ramon Turró pertanyi al moviment positivista català. Hi ha altres moviments, com el de Pim Margall, que es pot nomenar hegelianisme, els socialistes utòpics, etc. Bé, doncs, llegint les obres de Ramon Turró, podem dir que Ramon Turró no el podem marcar en cap d'aquests contextos. Per tant, el seu context, en certa manera, és diferent. On rep les coordenades aquestes teòriques el Ramon Turró? Hem de marxar de Catalunya, hem de marxar d'Espanya. Llegint les obres de Ramon Turró, jo vaig tindre la paciència, que aquí no he portat perquè és molt, molt llarg, de veure els noms que cita Ramon Turró, els noms propis que cita en totes les seves obres, en algunes de les quals també cita obres d'aquests autors. I jo fent una petita síntesi, jo us llegeixo uns quants i veurem com tots aquests pensadors no tenen res a veure amb els que influencien els pensadors catalans de la seva època. Cita moltes vegades a fisiòlegs i metges com Johannes Müller, Helmholtz, Pavlov, Claude Bernard, després a filòsofs com Kant, Hume, Stuart Mill, Berkeley, Bacon, Descartes, etc. etc. Cita a molts neocantians, cita a un filòsof danès que jo no coneixia, vaig haver de buscar molt perquè gaire en cap història de la filosofia hi és. És un danès que es diu Hofding, que és gairebé gens conegut, però que per què el deu citar? Com veurem després, perquè intenta matitzar aquest filòsof el positivisme de Comte i de Spencer amb l'empirisme, és a dir, intenta fer una mena de síntesi, que és el que Ramon Turró també farà, ho intenta fer moltes vegades. Ara bé, un dels pensadors per mi o personatges que més intervenen en la influència de Ramon Turró, podria citar molts més, perquè no en vull citar cap més, per mi són tres o quatre els fonamentals. En quant a la metodologia, Claude Bernard, amb el seu llibre paradigmàtic Introducció a l'estudi de la medicina experimental. I després, entre molts altres, uns neocantians com són Helmholtz i Lotze, i en certa manera també es pot considerar, entre cometes, neocantià el Johannes Müller. La psicologia en l'època del segle XIX, gairebé podia fer molt sintetitzant, es preocupava d'intentar com es pot compaginar, podem dir, la psique amb el cos. És el problema sempre de la interacció, actualment ment-cos, doncs ell ho diu d'una altra manera. I el tema de la percepció. Això també el preocuparà el Ramon Turró, com veurem, per intentar explicar el coneixement. I en quant a la filosofia, en el segle XIX sorgeixen aquestes dues corrents, el positivisme i el neocantisme alemany. Però de neocantismes n'hi ha molts, també. Jo també ara no vull fer les diferents escoles neocantianes, però aquella que més influencia Ramon Turró, almenys en el que es veu en els seus llibres, és el que em podem anomenar els neocantians de caire fisiològic, com Helmholtz, Lotze, etc. En síntesi, podríem dir que entre els noms que cita i els problemes que ell el preocupen i quines són les influències que pot rebre, veiem doncs, com tots aquests autors i tots els seus pensaments, en certa manera, no es troben, per tant, en el context filosòfic català. Per tant, sintetitzant un món i anant una mica de pressa, doncs podríem dir que aquest context i les seves influències són originals en el sentit que he dit abans. Bé, vaig a passar al següent punt. El següent punt és el mètode en la seva ciència i en la seva filosofia. He dit abans també que és original. Original en el sentit doncs, que ell fa servir, com que ja surti moltes vegades, també seré molt breu, el mètode experimental de Claude Bernard. Jo li dic aquest mètode al determinisme metòdic bernardià, quan explico Ramon Turró. Però que com es podria veure, si no s'entén el mètode de Claude Bernard, perquè les paraules ens enganyen, com he dit abans, és difícil d'entendre la seva manera de fer ciència i la seva manera de fer filosofia. Resumint-ho molt, podríem dir que el mètode, el determinisme metòdic bernardià, es podria resumir en tres senzilles idees. La primera és important el concepte de medi intern, que ho ha explicat molt bé el doctor Miquel Siguan quan explicava la relació de conjunt, les funcions, etc. I que es pot dir la concepció del medi intern com una mena de model de regular totes les funcions dels òrgans per la supervivència, en aquest sentit podem dir de la unitat de tot el nostre organisme. La segona idea és que això ho explica una ciència que serà paradigmàtica en el segle XIX, que és la fisiologia, entesa, per tant, diríem, com aquella ciència que unifica totes les altres que poden parlar sobre els éssers vius. I, finalment, bueno, he dit tres, amb aquestes dues crec que és suficient per veure, perquè no m'interessa tant parlar de Claude Bernard com de Ramon Turró. El que sí que he de dir també com una cosa interessant o important, millor dit, del mètode bernardià, és el concepte de llei. Per suposat que donem per suposat que la naturalesa té una regularitat en els seus fenòmens, vol dir que les coses passen una i una altra i una altra vegada. En la qual cosa, ràpidament pensem que si passen no és perquè sí, sinó que passen és per alguna raó. Si podem trobar la raó d'un fenomen, ràpidament farem un lligam entre el primer i el segon. Això és el que ell té com a concepte de llei, trobar l'antecedent de les coses que passen. Com que ho aplica la biologia, doncs explicar els fenòmens, sobretot podem dir els fenòmens psíquics, s'ha de trobar els seus antecedents, i els antecedents seran sempre fenòmens, podem dir, o fets biològics, fets fisiològics. Aquest concepte de llei el té present permanentment també Ramon Turró. Bé, doncs, de tal manera que amb aquest concepte de llei el Claude Bernard defineix la ciència com la investigació de lleis causals, de la determinació causal. Aquell lligam entre els fenòmens és el que ell anomena el determinisme dels fenòmens, que no té res a veure ni amb el determinisme psicològic, ni amb el determinisme ètic, ni amb el determinisme de Laplace, de la gran ment que suponís tot podria preveure, etc, etc, sinó determinisme senzillament dels fets. Tot conseqüent, hem de cercar el seu antecedent. Si podem veure un lligam, haurem descobert el determinisme dels fenòmens. Bé, aquest determinisme és present a totes les obres de Ramon Turró, en general, a la ciència, la psicologia, a la fisiologia, la immunitat, la psicologia i la filosofia. Només passant de part damunt, perquè també això ha sortit moltes vegades, i en aquest sentit doncs, millor que estigui explicat, i així no ho he d'explicar jo, és, podem trobar ja el seu mètode bernardià en la polèmica Turró i Letamendi. Com que ja ha sortit, no tenim a veure. Precisament, Letamendi explica la vida d'una manera molt podem dir, teòrica o abstracta, o com li podem dir, matemàtica, i Ramon Turró dirà que la vida només pot explicar si descobrim el determinisme dels fets, que és el que hem dit abans. Es veu, llegint la polèmica molt bé, com Turró ja havia llegit, i crec jo que entès, el determinisme de Claude Bernard. Si analitzem també els diferents apartats de la psicologia, si analitzem també els diferents apartats de la filosofia, hi trobarem allà sempre present aquest determinisme, no solament d'una manera explícita, sinó en tots els exemples que posa, sinó també d'una manera implícita. Però crec que val la pena també destacar en tota aquesta investigació del mètode bernardià que fa el Ramon Turró en els seus escrits científics i filosòfics, però sobretot aquí en els científics, és que tant Claude Bernard com Ramon Turró neguen explícitament el vitalisme, neguen explícitament el finalisme, i n'ha parlat també el doctor Miquel Siguant, i neguen també el materialisme. Per això en aquest sentit és molt difícil que inclús el Claude Bernard el puguem nosaltres catalogar com a positivista en sentit estricte de la definició. Bé, són coses a discutir, però bé que també són coses interessants. I quan passem doncs, a la filosofia, també veurem com efectivament aquest determinisme hi és present. La disciplina mental, només com un petit exemple, per no citar sempre les seves obres més importants, fa sempre la distinció, i en les anteriors també, entre el com i el per què. I per tant ell dirà que tant a la filosofia com a la ciència el que hem de nosaltres cercar és el com, perquè el per què no el podrem descobrir mai. Bé, en aquest sentit, doncs, de l'ús que em fa del mètode o del determinisme bernardià, crec que el Ramon Turró és dels pocs, juntament amb alguns altres, com en Jaume Pissunyer i algun altre, en els inicis, que aplica el mètode de Claude Bernard en la investigació científica i filosòfica. Podem dir, doncs, que en aquest sentit és plenament original. El següent punt és, que jo crec que es troba l'originalitat, com he dit abans, és en cercar la gènesi. n'han parlat també dels orígens del coneixement. Ramon Turró diu explícitament que jo sàpiga, ningú s'ha preocupat fins ara d'inquirir com coneixem les coses alimentoses, mal que aquest coneixement sigui indispensable per al manteniment de la vida i hagi de pressuposar-se com la condició de tot altre coneixement ulterior. Ramon Turró sempre té present davant, tant en sentit, podem dir, científic com en filosòfic, dues postures en certa manera oposades. I ell sempre dirà que aquestes divisions ens fa impossible trobar la solució. Diu Turró que si adoptem aquestes postures tan oposades per solucionar o descobrir els problemes, doncs diu que dividim el psiquisme en dos. Un primer, que rebria la influència del món exterior, que seria la sensibilitat externa, això quant al psiquisme, i un segon, que seria el cos, que segons ha rebut aquesta influència, aleshores diries respon, i hi ha unes funcions orgàniques o funcions de vida. Sembla com si haguessin dues coses paral·leles que no es troben mai. Per això ell diu que fet aquesta ruptura es dona per suposat que la intel·ligència coneix, o bé procedint directament dels sentits, o bé ho extreu de si mateixa per mitjà d'unes formes a priori, això aplicant-ho a la filosofia, empiristes i racionalistes o idealistes. Uns i altres, diu, no han parat atenció a la naturalesa de les sensacions de la fam, que ja s'ha explicat. I en aquest sentit, doncs, podem veure, efectivament, que segons ell, no és que les coses ens vinguin de fora, passivament, no és que nosaltres d'una manera espontània puguem anar cap a les coses, també d'una manera sense explicar, sinó que, efectivament, en el nostre interior hi ha unes cèl·lules, la fonamentació biològica de la seva teoria del coneixement, que necessiten quelcom, i fins que no necessiten quelcom, clamen, diu ell, que vingui el material per poder alimentar-se. I aquestes cèl·lules, o aquesta podem dir fam biològica, el seu tornaveu és la fam psicològica i ens fa anar a cercar, podem dir, l'aliment. En aquest sentit, així començaria el coneixement. És de l'interior cap a l'exterior, no de l'exterior cap a l'interior. I no de l'interior cap a l'exterior d'una manera espontània, sinó de l'interior cap a l'exterior havent trobat l'antecedent, la fam tròfica. Diu ell, el mundo no viene con las impresiones que fulguran los sentidos, sino que somos nosotros los que salimos al encuentro del mundo movidos por un resorte interno, con la finalidad de incorporar y transformar en plasmas de nuestros plasmas y humor de nuestros humores, cuánto de él nos hace falta, utilizando al efecto los sentidos para reconocer su presencia y el movimiento para saber dónde está. Això ja ha sortit, però podem veure com la sensibilitat tròfica, per suposat, es relacionarà amb la sensibilitat externa, però és la primera, l'antecedent. Ara bé, fixeu-vos bé, que nosaltres tinguem gana no vol dir que coneixem les coses. El primer que coneixem, diu Ramon Turró, serà els aliments. I els aliments encara no són les coses, perquè els aliments els coneixem precisament pels efectes que produeixen en nosaltres. Serà després, quan nosaltres haurem de descobrir què és allò que ens alimenta. I aquí és quan ell veu que està relacionat amb el problema del coneixement, amb la teoria del coneixement. Conèixer els aliments és, per ell, l'experiència tròfica, però no és l'experiència encara. L'experiència ha de vindre quan nosaltres hàgim conegut què és el que ell ens alimenta. I això ell anomenarà, com veurem després també d'una manera senzilla, el nom d'experiència. Per tant, la fam biològica ens fa clamar la fam psicològica. L'experiència tròfica ens fa conèixer els aliments i després, més tard, coneixerem què són aquestes coses que ens alimenten, què serà l'experiència com a experiència. Bé, que aquesta tesi sigui original, només cal llegir tots els escrits que s'han fet sobre Ramon Turró, amb el que això coincideixen tots, amb altres coses no coincideixen. Però amb que la tesi de la sensibilitat tròfica és original, suposo que ens explicarà molt bé aquesta tarda el Ramon Espasa, doncs és certíssim. No vull llegir-vos ara o citar una sèrie de personatges, però tinc recollits tots els que hem comentat, Ramon Turró, de França, de Catalunya, d'Espanya, i que tots coincideixen en que aquesta idea és una idea plenament original, una idea feliç, una idea no solament com diuen els italians, sino ne vedo ben trovato, sinó que és vera i ben trobada. El següent punt sobre l'originalitat, vull dir que és una nova idea sobre l'experiència. Aprofitant que hi ha estudiants, doncs intentaré explicar-ho amb metàfores, encara que alguns filòsofs diuen que les metàfores no són conceptes i, per tant, no s'hauria d'explicar metàfores. Més endavant veuré com jo soc de la idea que no es pot pensar sense metàfores. Per tant, tot concepte és metafòric, però no entrem ara en aquesta discussió. Fixeu-vos bé, en la filosofia, com us ensenyaran a l'institut i com ja sabeu vosaltres, es pot simplificar dient molt bé que el tema del coneixement o com coneixem es pot simplificar dient entre dues postures extremes, els empiristes i els racionalistes o idealistes. Pels primers, la ment és plenament passiva. Pels segons, és activa, però segons Turró, espontàniament, i per tant no explica res. Ramon Turró, veurem que fa una mena de síntesi, intenta fer una mena de síntesi, i per ell la Ramon Turró és la ment, és activa, però ben trobat l'antecedent de per què és activa. Si mirem a una sèrie d'autors empiristes, com ens diuen metafòricament el seu concepte de la ment és un paper en blanc, la memòria és un magatzem on hi posem les nostres idees, les nostres ments s'assemblen a tombes, en les quals encara que hi romangui l'herba i el marbre, tanmateix les inscripcions han estat esborrades pel temps i les figures s'han ensorrat. Ells, els sentits, són les finestres per les quals passa la llum en aquesta habitació fosca. No ens sembla que l'enteniment no és pas molt diferent d'una cambra totalment privada de llum, però amb algunes escletxes obertes que deixen entrar algunes semblances visibles externes o idees d'exterior. És a dir, sembla que el nostre coneixement sigui un miracle. De fora ens venen coses i aquestes tombes, aquestes finestres, aquestes cambres fosques s'omplenen de llum i coneixem. És a dir, és un miracle. Kant diu, la raó es presenta davant de la naturalesa, per dir-ho així, portant amb una mà els seus principis, són a priori, i en l'altra les experiències que estableix gràcies a aquests principis. La imatge famosa de Francis Bacon, la recordo, els empírics, semblants a les formigues, només han de recollir i gastar. Els racionalistes semblants a les aranyes construeixen teranyines que treuen de si mateixes. El procediment de l'abella ocupa el terme mitjà entre els dos. L'abella recull els seus materials de les flors dels jardins i els camps, però els transforma i els destila per una virtut que li és pròpia. Aquesta és la imatge del veritable treball de la filosofia. Això és de Francis Bacon. Aquest camí del mig dels que els parla és el seu mètode, que aquí ara no l'expliquem perquè no pertoca. Però jo, reinterpretant aquesta metàfora de les formigues, les aranyes i les abelles, jo dic que l'abella és Ramon Turró. Kant, que alguns diuen que és, per mi no és l'abella, sinó que és Ramon Turró. Més endavant veuré per què dic que és l'abella, quan parli dels a priori turronians. Ara, de moment, només faig aquesta afirmació. Bé, què vull dir amb això? Doncs vull dir que podem veure com el Ramon Turró, a l'hora d'interpretar el coneixement, intenta fer una síntesi de dues postures que ell considera no solament antagòniques, sinó que, a més, explicarien el coneixement d'una manera miraculosa. Ramon Turró, com lliga, com fa, com solda, podem dir, la percepció externa amb el nostre interior, amb la ment? De certa manera, ja ho hem dit, mitjançant l'experiència tròfica, mitjançant la sensibilitat tròfica, mitjançant la fam de les cèl·lules. Però demanarà l'ajut també a uns altres, a uns neocantians. Aquests neocantians són els que he citat abans i que ha explicat també ja el doctor Miquel Siguan, que eren, de certa manera, com a través del moviment i com a través de la percepció de l'espai tàctil que primer és en el cos i després descobrim l'espai exterior, doncs aquestes tres coses, la sensibilitat tròfica, el moviment i l'espai primer en el cos i després l'espai que som capaços de projectar en l'exterior, seria el que solda el subjecte amb el món exterior. Sé que això són afirmacions molt ràpides, però que explicar-les seria molt extens i em sembla que no es tracta de fer ara una lliçó de Ramon Turró, sinó de senzillament exposar, crec jo, certes idees que jo considero plenament originals del nostre filòsof. Com sabem, diu Ramon Turró, que el coneixement de la realitat es pressuposa a l'experiència externa? Com sabem que fora de nosaltres hi ha alguna cosa? Com sabem que els nostres sentits no reaccionen espontàniament o miraculosament? Aquesta resposta la contestaré en el següent punt, que serà sobre l'originalitat de Ramon Turró com una interpretació biocèntrica, dic jo, del kantisme, un a priorisme turronià, que en dic jo. I que al mateix temps doncs, podrem veure com aquesta interpretació del coneixement, en certa manera, jo també la considero una superació. Superació en un sentit senzill, és a dir, dues coses en certa manera oposades i que explicarien el coneixement d'una manera una mica miraculosa, doncs ell, en certa manera, en soldar-ho, doncs diu una cosa nova i en aquest sentit doncs, supera amb dues postures i al mateix temps és originalitat o novetat. En certs estudis es parla d'interpretació naturalista. Molt bé, podríem discutir, però el naturalista també es diu d'Aristòtil, es diu també dels qui estudien la naturalesa, com un tot, una naturalesa exterior. Aleshores, aquesta paraula naturalista pot tenir molts significats. I en aquest sentit jo la considero millor agafant la mateixa tesi d'en Bell, que és una interpretació biocèntrica, és a dir, el centre en què explica a partir del qual el moviment, l'eix a partir del qual explica, perdó, dic el coneixement, és a partir d'aspectes fisiològics. En aquest sentit podem dir que és una interpretació biocèntrica del coneixement. Jo li anomeno també l'apriorisme en Turró, però clar, no hem d'entendre l'apriorisme igual que en Kant, perquè aleshores seria pur kantisme i no seria una interpretació diferent al kantisme, tant un neocantisme estil de Kant. Quins són aquests aprioris? Ja he explicat abans aquestes dues postures que les hem de tenir sempre presents, l'empirisme, idealisme, racionalisme, i si volem, doncs Kant també. Encara que fa una síntesi, repeteixo, per Ramon Turró no explica l'origen del coneixement ni com, sobretot, allò que coneixem és exterior a nosaltres i no és una imaginació que tenim a la nostra ment o un fantasma que tenim a la nostra màquina mental. Aquests aprioris, primers aprioris biològic i trobo jo vital i psicològic. Aquest concepte d'apriori que jo em vull donar-li és el significat que li dona, que el Ramon Turró li diu moltes vegades el terme a priori. Ell diu a priori a quelcom que ens pot fer preveure quelcom que vindrà. La previsió, això és el determinisme de Bernardià. Si a través d'experiències, 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 nosaltres arribem a establir un nexe entre dos fets, que de tal manera que puc dir això tornarà a passar, si això ve l'antecedent aquest tornarà a passar això, ell diu, podem preveure. I això Ramon Turró diu moltes vegades que això és un a priori. Perquè l'a priori de Kant ell interpreta, i no l'interpreta, diu senzillament que és una cosa que no es pot explicar, que no es pot experimentar, que no és verificable i per tant són a priori purament lògics però sense verificació. En canvi, que l'a priori en el sentit que nosaltres podem preveure, això que sí es pot verificar i es pot experimentar. I ell li diu en aquest sentit a priori. Bé, doncs, a priori, si treu ràpidament tres. A priori vital, a priori biològic i a priori psicològic. Recordem que la sensibilitat tròfica, ja està explicat, és un a priori psicològic, és el clam diu, el tornaveu que sento jo, però primer ha estat a les cèl·lules que jo no les sento perquè són inconscient. I en aquest sentit, fins que no es fa, fins que no es fa psicològic, no me n'adono, però prèviament, per tant, hi ha la priori biològic, la fam cel·lular. Aquest clam psicològic, per tant, es pot anomenar molt bé un a priori psicològic. I, com veurem, aquestes dues coses són condicions per a la supervivència, però també podem dir per al coneixement ulterior, que és, en aquest sentit, un apriorisme o un a priori vital. Aquests tres es troben molt bé, per tant, en la seva teoria dels orígens del coneixement i de la base tròfica de la intel·ligència. I, per suposat, també, en el, més o menys entre el cinquè capítol i el vuitè de la filosofia crítica. Allí és un fonament de síntesi de la filosofia kantiana. I diria que tres o quatre capítols molt interessants. A priori neural. Amb què refereixo quan jo dic a priori neural? Ell pren de Johannes Miller, recordeu que Johannes Miller, que no ho he dit, fa la teoria sobre l'especificitat dels nervis. És a dir, que nosaltres quan tenim sensacions, quan captem sensacions, no captem com si fos nosaltres un mirall que reflecteix una imatge còpia de la realitat exterior, sinó captem segons la naturalesa pròpia de cada sentit. Per això, un mateix estímul a diferents sentits, nosaltres tenim sensacions diferents. El ull luminoses, aquí pot ser dolor, si jo m'apreto molt fort l'ull i sentiré sons. Per tant, és un mateix estímul, en canvi, tenim sensacions totalment diferents. És la famosa teoria de l'especificitat dels nervis. Helmholtz i d'altres diuen que això és senzillament kantià, però des de la perspectiva biològica o neurològica. Bé, Ramon Turró, per suposat, en la seva teoria, ell té present això a l'hora com fa quan explica la teoria de l'exterioritat, de com captem els sentits exteriors. Per tant, podem dir que també això ajudarà al coneixement després que nosaltres podrem dir sí, això es pot preveure, però abans hi ha hagut uns antecedents. Un antecedent també que intervé és la priori neural, que podríem dir. A priori motriu. N'ha parlat ja del moviment el doctor Miquel Siguan. Això ho agafa de Helmholtz, que el Helmholtz estudia molt bé la sensibilitat visual, però que el dia que captarem no gràcies, com ha dit molt bé també, a la visió, a l'ull, sinó gràcies al moviment que fem de l'ull, que nosaltres, si movem l'ull, anem veient com un objecte, si no el moguéssim, desapareix de nosaltres com si fos una cosa estranya. En canvi, si tu amb l'ull el vas seguir, te n'adones que allò que tu et perceps es mou. I, per tant, des de dins cap a fora pots veure, pot ajudar-te a captar aquesta realitat com a exterior. Aquest a priori l'anomeno motriu, doncs, per aquesta explicació que fa el Helmholtz i que el senyor Ramon Turromo també el farà servir per explicar en conjunt com coneixem nosaltres aquesta realitat exterior. I finalment, a priori, que jo n'hi dic l'espai intern. He dit que l'espai intern, doncs, això ho agafa de l'altre neocantià fisiòleg, Lotze, que ens parla també que primer nosaltres ens formem a l'espai en el cos i un cop aquest espai el tenim preformat és quan nosaltres som capaços de projectar les nostres sensacions a l'exterior com un espai exterior. No és que nosaltres captem l'espai exterior i ja està, sinó que primer captem, tenim un espai intern i gràcies a aquesta preformació després nosaltres el podrem exterioritzar. I això n'hi doncs un a priori de l'espai, un a priori també de l'espai intern. Bé, en poques paraules, doncs, i passant una miqueta de pressa perquè veig que el temps corre més de pressa que jo, gràcies que vaig bastant de pressa, doncs serien, en certa manera, el que jo li dic l'apriorisme de Ramon Turró o aquesta visió biocèntrica del coneixement, que intenta ser o vol ser, i per mi, encara que Ramon Turró no ho volgués fer, jo li veig, havent-ho llegit, que efectivament fa una síntesi d'aquestes dues postures extremes i aquesta teoria del coneixement, de com coneixem la realitat exterior, com ho objectivem, doncs el centre és la biocentrisme. Fam, amb els tres a priori estigui, moviment i espai intern. L'últim apartat d'aquestes originalitats és, jo li dic, el Ramon Turró, teixidor de metàfores. Com si fos he fet una metàfora, perquè estic parlant de metàfores. I jo per què ho dic? Ho dic perquè és una cosa que potser no s'ha escrit gaire. Vaig llegir una tesina em sembla que es diu un tal Berrio, que parlava sobre el llenguatge de Ramon Turró. No parlava sobre les metàfores, sinó el llenguatge en sentit filosòfic. Però, llegint Ramon Turró, te n'adones que per mi té una riquesa expressiva important. És molt visual, encara que sigui molt racional, és molt visual, i això crec que va molt bé per a la pedagogia actual. Per això dic que és un autor que, a més de dir-nos de moltes coses, el Ramon Turró el podem veure gairebé amb els ulls, perquè empra contínues imatges, contínues aforismes, contínues exemples, narracions, històries, metàfores, analogies. Per això, a cada pàgina, jo només per mostrar això he portat algun exemple, i a l'atzar, perquè a tota pàgina es trobarà metàfores, analogies, i en aquest sentit puc dir que Ramon Turró és rigorosament lògic, rigorosament racional, però eminentment visual, i en aquest sentit pedagògic en el poder més. És un pedagog, Ramon Turró, sense saber-ho potser o sense voler-ho. No, volia dir unes coses però no les diré, perquè si no penso que m'allargo massa, per justificar el que he dit abans, perquè jo crec que no podem pensar sense metàfores, com el nostre pensament és metafòric, com nosaltres parlem sempre en conceptes. I, per tant, si potser surt en el diàleg, potser en podrem explicar una mica, però em penso que sí. Perquè si diem que no, almenys per poder entendre coses, per poder conèixer coses noves, hem d'usar necessàriament metàfores, perquè si no, com anirem a lo desconegut si no el coneixem? Només hi podem anar a partir d'allò conegut. I, per tant, només podem comparar allò conegut amb allò que desconeixem. I per tant, en aquest sentit haurem d'emprar necessàriament un símil, una comparació, una metàfora, una analogia. Per tant, si almenys en quant a pensar no, almenys en quant a aprendre coses noves sí. I Ramon Turró estava aprenent i fent coses noves. Per tant, em sembla que havia d'usar també moltíssimes metàfores. Havia seleccionat unes quantes, 8, però no les llegiré les 8. Una primera ens diu, enfront dels empiristes, he fet unes quantes en relació amb aquest aspecte, que en la construcció del coneixement el subjecte és actiu, ja que ells diuen que si nosaltres som un mirall o som una ment, un paper en blanc, lògicament la nostra ment és passiva. Ramon Turró diu que el subjecte és actiu en la construcció del coneixement. Diu, com l'arquitecto levanta un edificio conforme lo ha concebido y planeado, utilizando al efecto los materiales de que dispone, ni que la cal, tal como salió cocida del horno, ni la piedra, tal como fue arrancada de la cantera, tengan nada que ver con el edificio mismo, así la inteligencia construye el objeto del conocimiento utilizando la materia sensorial, sin que esa materia, tal como brotó del sentido, tenga nada que ver con la construcción misma. Como la argamasa y la piedra al arquitecto, suministra al intelecto el material informe con que es edificado ese objeto del conocimiento cuya magnificencia deslumbra. Bueno, és un llenguatge una miqueta també així, però es pot entendre. La següent és sobre com el lligam entre dues sensibilitats, la tròfica i l'externa, en resulta el coneixement de la cosa. Supuestos estos conocimientos elementales, fraguados con antelación, de un lado en los centros psicotróficos y de otro en los centros de la sensibilidad externa, vemos como de su conjunción brota, como de una cópula fecunda, el conocimiento de la cosa. Una imatge formosa de la fam. El amor trófico, el apetito, es como el amor sexual, aspira a la posesión. Donde falte el deseo de reproducir el efecto trófico, donde falta el hambre celular, los signos representativos de lo que puede satisfacerla son como las palabras que nada expresan, signos sin significación. I després parla de l'anorèxia. Per això dirà, per què no tenen fam els anorèxics? Diu, perquè li falta el clam, i com que li falta el clam no te poden aparèixer els sentits, els signes de l'aliment. Bé, I finalment, el filòsof català critica la posició kantiana del coneixement de la realitat exterior com dit abans, perquè li falten antecedents, etc, etc. I vegem-ho com ho diu. En aquest punt, la cadena es trenca. L'última anella queda penjant damunt d'un avenc combriu, és a dir, penjant del lloc, per tant, és una anella que cau. I agafant aquesta anella, la pengem en aquell clau del qual ens parla Kant perquè ens serveixi de punt de partida. D'aquest punt endavant, concebem a l'intel·ligència un principi immanent, una virtut oculta, una força misteriosa, un quid incomprensible que l'empeny a referir la imatge a la seva causa. Per això Ramon Turó dirà que aquest clau que penja amb una paret sòlida és el que hem dit abans, la sensació tròfica, la sensació tròfica, el moviment, l'espai intern, etc, etc. Bé, no m'allargo més, però em sembla que pot ser un estudi interessantíssim i per disfrutar a l'estudi metafòric de Ramon Turró. Sembla que es podria fer una metaforologia en el pensament científic i filosòfic de Ramon Turró, perquè els seus llibres de ciència encara estan més plens que els llibres de filosofia de metàfores. I és que els grans científics, efectivament, els grans filòsofs, també han emprat metàfores, alguns només com a retòrica, però uns altres com a explicació de les seves idees. Bé, passo a la segona part. La segona part de la conferència és actualitat de la seva actitud epistemològica. Primerament, jo només em referiré a dues qüestions. Em sembla que quan parlo d'actitud epistemològica em refereixo a epistemologia, encara que no ha sortit la paraula, que ja va sortir altres dies, però és no només el mètode de la ciència, com fer ciència, com investigar, com fer filosofia en Ramon Turró, sinó també és l'estudi del coneixement, com coneixem, i també com podem conèixer allò i conèixer-lo com a exterior, que això és el que més el preocupa a Ramon Turró, que segons ell Kant no es va preocupar. Kant es va preocupar de l'objectivitat dels conceptes, diu Ramon Turró, però no es va preocupar de com aquests conceptes ens referien a coses externes. És un constructor de síntesis, Ramon Turró, un cercador d'unitat. Jo no sé si m'he explicat bé, però en certa manera seria tornar a repetir el que he dit en els aspectes de la seva originalitat. En tots hi trobem que és un cercador d'unitat, un creador de síntesis. Aquesta unitat es veu en el seu mètode, el mètode està en el mateix per tot, i la seva unitat es troba en tots aquests aspectes. Com unir el cos amb la ment? Com unir a la nostra ment amb la realitat exterior? Com unir l'empirisme amb l'idealisme? Tot el seu mètode és un soldador, és un cercador, un creador de síntesis, un creador d'unitat. Com que em sembla que, en certa manera, aquells aspectes que jo he dit de la originalitat es veu bastant clar, aquesta mena d'unitat que vol trobar, doncs em sembla que aquesta actitud epistemològica de com investigar, em sembla que només es pot investigar en aquest sentit, cercant sempre la síntesi, no per cercar-la, sinó perquè la realitat és complexa, no simple. Per tant, haurem de fer síntesis sempre a la força. Si les coses no es fossin una cosa i una altra, és molt fàcil. Però la cosa és tantes coses, a la força hem de fer síntesis per poder entendre-la. Passo ja al segon punt de l'actualitat epistemològica de Ramon Turró. Jo l'he titulat, aquí en la meva conferència, aquesta petita part, Informació, coneixement, saviesa. Això és una còpia d'Eliot quan ell diu: on és el coneixement que perdem en la informació? On és la saviesa que perdem amb el coneixement? Això és plenament actual. Tenim una quantitat d'informació enorme. Contínuament ens estan bombardejant des de fora estímuls de tota mena i per tots costats. Per això les dades, els fets, són simple informació. Hem de fer un pas més. I aquest pas més és el coneixement. El coneixement només ens pot ordenar si som capaços de classificar, ordenar, unificar, sintetitzar, perquè ho puguem comprendre. Qui no és capaç de fer això, no és capaç de comprendre. Per tant, en aquest sentit, la informació no li servirà de res. Però l'Eliot es refereix a un altre que hem d'anar més amunt. I jo crec que Ramon Turró hi va arribar. i és a la saviesa. I la saviesa es refereix a que quan nosaltres comprenem la informació que rebem, ens ha de ser útil per a la nostra vida, per a la nostra supervivència en tots els aspectes. De lo contrari, de què serveix comprendre moltes coses però perquè no ens tinguin utilitat? Bé, doncs aquesta, podem dir, còpia que jo faig d'aquesta idea d'Eliot, jo l'aplico a Ramon Turró. I dic, Ramon Turró va ser un personatge que va ser capaç de passar de la informació a la comprensió, al coneixement, i del coneixement a la saviesa. Li va servir per la seva vida, pot servir per a moltes altres persones, encara que només sigui en el sentit d'investigador, en el sentit, podem dir, d'un professional dels diferents aspectes, però crec que val la pena agafar aquesta idea i que en Turró, Ramon Turró, hi és plenament present. A més d'aquesta idea, jo en subratllo una altra, i és Ramon Turró usa la interdisciplinarietat, encara que no d'una manera explícita, que potser no sé si existia aquesta paraula. Però mirant avui dia tal com està el món, tal com està l'ensenyament, tal com està en els instituts i a la universitat, veure aquesta parcel·lació enorme del saber, veure com un en sap moltíssim gairebé de no res, però no en sap gens gairebé del tot, això és la situació actual. I si no posem xarxes, si no lliguem, si no creem síntesis, és impossible saber, perquè saber, efectivament, hem de saber el conjunt, hem de saber relacionar-ho. I Ramon Turró, com heu vist en aquests dies i com acabeu de veure aquesta tarda, va tocar moltes tecles, va estudiar moltes disciplines, però totes elles les va unificar en el terme fisiologia. I com de la fisiologia i de la immunitat va passar a la filosofia. I com de la filosofia va intentar també cercar i unificar postures diverses, etc. etc. Em sembla que Ramon Turró és un exemple de què hauríem de tenir avui dia a nivell general, però sobretot en l'àmbit també de l'ensenyament. Crec que Ramon Turró, la seva actitud epistemològica és d'una actualitat vivent, present. Per acabar, diré algunes coses que he pensat sobre Ramon Turró en aquest sentit. És un model per a l'investigador científic i el filosòfic. Període de crítica, circulació sanguínia, metodologia de la ciència, sistema nerviós, endocrinologia, immunitat, fisiologia, psicologia, filosofia, estètica, que me l'he passat per no allargar-me massa, perquè segurament no hauria pogut acabar. Però pensem, si algun dia llegiu Diàleg sobre els arts i la ciència, té un concepte també original sobre l'experiència estètica i es basa també en un fet biològic, una concepció biocèntrica de l'estètica. L'estètica, ens dirà ell, neix també primerament d'un fet biològic, d'un fet orgànic, que es farà un clam psicològic i a partir d'aquí nosaltres serem capaços d'admirar l'obra estètica. És interessant, val la pena també revisar-ho. Doncs bé, és en aquest aspecte tot plenament interdisciplinari. L'actitud filosòfica de Turró podria tenir un ressò prou important si parem l'atenció a la creixent, com he dit abans, superespecialització. Ramon Turró ha ocupat el lloc que va deixar buida una filosofia, per mi, replegada sobre si mateixa, que no es va aturar a reflexionar sobre els coneixements aportats per la ciència. Aquest pensador ha ofert a la cultura actual unes reflexions sortides del seu saber interdisciplinari. Ell ha establert una relació estretíssima entre les anomenades, erròniament per mi, dues cultures, ciències i lletres. És, per tant, una exigència epistemològica adoptar un punt de vista unitari. I per acabar, deixeu-me que sigui una mica retòric, i copiant una mica també a vegades la retòrica de Ramon Turró. Em cito a mi mateix. És la tasca del nostre pensador, Ramon Turró, una llavor sembrada en una terra preparada, la biologia, perquè hi creixi, conreada pel treball i millorada per la cura, el mètode experimental, nasqué d'aquesta llavor un fèrtil arbre amb unes ben formades i consistents branques, la teoria fisiològica de la circulació sanguínia, les secrecions internes, les seves relacions amb l'acció nutritiva, amb l'antitoxicitat, amb l'obesitat, la fisiologia sobre el cervell, el sistema nerviós i la sensibilitat, la immunitat. D'aquestes sòlides i fecundes branques, la immunitat, alimentada per la saba de la serena reflexió, en va créixer una que s'enlairà per damunt de les altres, la filosofia. Aquesta bella figura de l'arbre és una imatge que, a més de retòrica, vol expressar adequadament la unitat del pensament de Ramon Turró i l'origen comú de les seves idees immunològiques i filosòfiques, les arrels biològiques. La seva filosofia ultrapassa els límits de la fisiologia, però per ultrapassar-los s'hi fonamentà i s'endinsà en les profunditats de les seves prolífiques arrels. El treball epistemològic, i acabo, de Ramon Turró és una lliçó d'interdisciplinaritat i la seva actitud un exemple d'honestetat intel·lectual. Heus ací la seva actualitat i contemporaneïtat i, per tant, el meu interès i encant per la seva persona i pel seu pensament. Moltes gràcies.
Hi ha hagut una cosa que volia aprofitar per començar-me. Hi ha hagut una cosa que he apuntat ben textual. Kant es preocupa de l'objectivitat dels objectes...
Dels conceptes. Dels conceptes.
Gràcies. Que jo no sé si s'ha dit objecte o si és que he apuntat...
Sí, Kant es preocupa de l'objectivitat dels conceptes, però no de que aquests conceptes siguin objectius. És a dir, tinguin una realitat externa.
Així està claríssim.
A mi m'ha interessat un tema que jo ahir vaig apuntar, però penso que és el dels catàctobes, no? Que és al final de parlar de la llengua i de donar les funcions que passa a la llengua. Jo penso que Turró ens obre dues coses interessants, no? Una cosa que està molt de moda, que és estudiar la imaginació científica, no? Que ara els científics es replantegen com la investiguem per entendre què fan, no? I que ens, no sé, a Catalunya, per exemple, en filosofia tenim molts exemples. Els autitors, que jo penso que és un exemple d'imaginació acadèmica, és a dir, molt simple, molt basada en metodologia, en canvi tenim Pujols, que és una imaginació salvatge, no? És a dir, que mai acaba de concretar-se, però en canvi té una riquesa constant de conceptes i de metàfores, no? I en canvi Turró està una miqueta al mig, no? La síntesi que fa ell, clar, treballa un àmbit que no s'ha treballat, vol fer una síntesi que no s'han fet, però que no té eines conceptuals per acabar de treballar tot aquest terreny, ni matemàtiques ni conceptuals. Aleshores, el que fa és moltes metàfores que li permeten fer aquests camins, no? Fer la síntesi aquesta. I potser un estudi de l'obra de Turró sobre a partir de la creativitat que expressen, no? Totes aquestes metàfores lingüístiques, no? I potser seria una cosa, un àmbit nou, no? D'investigació del seu obra, una perspectiva que encara no s'ha fet, no? Hem estudiat la filosofia, la ciència, però ens l'hem mirat com inclús l'ascendència de la seva obra, no? I comença analitzant la fam, després passa la percepció als sentits, algú va pujant i acaba analitzant l'art. És a dir, la seva obra mateixa és una obra ascendent constantment, no? D'àmbits, de complexitat i de diferents nivells, no? No sé, potser seria una cosa que quedaria sobre la taula, no? Que s'hi posa.
Sí, sí, sembla que sí.
I a l'hora d'interpretar el que fan, el que fa un científic o el que fa un pensador així, jo sempre trobo que tenim la dificultat, els que ens dediquem a aquestes coses, de... de saber si recollim el que ell volia fer o si interpretem simplement el que ell feia. Bé, m'ho he formulat total. Però explicaré què vull dir. Vull dir que quan un científic o un pensador tenim una declaració de principis, vull tal cosa, aleshores ens costa menys, perquè dius, mira, el que vol, ha fet un manifest, diguem. Però algunes vegades la gent fa coses, i no ho dic amb crítica, sinó que és així la vida, fem coses sense saber exactament què volem fer, sense que tinguem un projecte clar i tal, sinó que anem caminant. I després, al cap de 50 anys, quan l'altre llegeix, diu, mira què volia. I dius, no, el que feia era això, el que volia no el sabia. I aleshores em sembla que veu aquesta diferència entre el que realment nosaltres n'acabem llegint d'un autor, simplement perquè el podem interpretar en perspectiva, i el que ell mateix llegia de la seva obra. Això és una cosa que deu ser molt difícil de fer. si no tenim això, un diari, si no tenim uns documents, si no tenim coses, perquè em sembla que és fascinant, perquè molt sovint sabem més nosaltres, i més, veiem més coses nosaltres en l'obra, i legítimament, d'un autor, de l'escrit que veiem. Sense fer trampa, perdó, sense fer trampa, no estic parlant de fer trampa, estic simplement de veure uns lligams que el mateix que va fent, no veu perquè està sobre la marxa i perquè va fent canvi sobre la marxa i perquè va investigant com pot, sobretot en una època que els recursos que tenien, ara si en França,
Sí, el que passa que aquí a Ramon Torró sí que n'era conscient perquè explícitament sempre parla de la unitat, de la unitat, de la unitat, i sempre busca síntesis en aquest aspecte i l'ús de les metàfores també estan claríssimes allí i tenen el significat que ell li dona, no el significat que nosaltres li volem donar. En aquest sentit, no, així com molts poetes fan metàfores purament retòriques, que aquesta trobo que és la diferència amb les metàfores científiques i moltes filosòfiques, és que es poden interpretar de moltes maneres. Però les metàfores que ha fet Ramon Turró només les podem interpretar amb el que ell ho relaciona. Però en aquest sentit podem dir no poden ser subjectives.
El que segur és que nosaltres veiem una miqueta el desenvolupament del pla des de fora. Ell no el deia. I això, això ens permet. No? I perquè els últims llibres són d'art i els primers són de la fam. No? Aquesta evolució que ell la fa una mica inconscientment, això com l'escologia diu, no? Però quan estàs amb la ciència diplomàtica tu ets el que veu menys clar, no? El que t'està passant i de fet ho veu més clar que tu.
No dic perquè sovint interpretem, i això ho fem també en la vida humana de la gent, en la vida normal de la gent. Diem, quan fa això és que vol, una vegada simplement ho fa. Ja sé que sembla molt estrany, però no vol res. Ho fa. I després, com que veus el recorregut que ha fet, doncs volia anar allà. Volia anar al lloc. Caminava. I tot plegat ha arribat allà. Està content d'haver arribat, tal. I després fa més coses. Però el voler, el que nosaltres entenem com a voler en els altres, és sempre una tasca molt delicada.
Sí, en aquest sentit que dius tu, potser en Ramon Turró, si el veiem tota la seva obra i féssim una mena de xarxa, veuríem una cosa tan ben planificada i tan, perquè al mateix temps seria bellíssima, maquíssima, però segurament ell no podia tenir el cap, perquè anava, ho va fent i anava caminant. En aquest sentit, sí que es pot dir que ell potser no volia fer lloc, però mirat ara des de la història, veus allí una lògica, una connexió i inclús una bellesa, perquè la bellesa es troba també en la ciència, no només en l'art.
No, i Turró era especialment conscient de les coses que em sembla, pels seus escrits i veus, especialment conscient. Ara, cada pas en ciència, sobretot amb un investigador, com li passa a un poeta i com li passa a un creador en general, cada pas és una novetat fins i tot per aquell qui la fa.
Jo lamento ser un profà tan profà de Turró. Però bueno, mai és tard per descobrir coses. Ara, per exemple, m'ha fet molta gràcia aquest acabament estètic o aquesta derivació de Turró cap a l'explicació de l'estètica. I entre les coses em fa pensar que Freud també assigna a l'estètica aquesta base biològica que ara veig que hi assigna també Turró. Aquesta, diguem-ne, imbricació en les pulsions més elementals, no? Però, a més, també m'ha agradat molt aquesta referència que has fet, que jo no sé si he entès bé, i per això ara intervinc per confirmar-ho, sobre el coneixement de l'espai. Esclar, sobre... A més, jo no sé si ho he entès bé, parlaves de la fonamentació a priori del coneixement de l'espai, segons l'explicació de Turró. O ho he entès bé?
Sí, sí.
Aleshores, la pregunta és, aquesta fonamentació a priorística del coneixement de l'espai, suposo que té a veure amb la imatge natural, és a dir, amb la representació de l'espai. És a dir, aquest coneixement de l'espai, suposo que tant en els homes com en els animals, diguem-ne, és una imatge, és una experiència de representació, o no?
Bé, jo contestaré en el context de Turró, perquè si no contesto en el context de Turró, la resposta no seria vàlida. ell pren, la idea la pren de Lotze. Lotze és un neocantià fisiològic. Llavors, els a priori aquests, els que parlen, el que parlem, no són a priori kantians, sinó a priori fisiològics. Bé, quan Lotze parla de l'espai, i que primer tenim l'espai intern, es refereix, no es refereix a com t'ho diré, les imatges, les sensacions que tenim, les anem creant, com ha dit abans també el doctor Miquel Siguan, si jo em toco aquí, si jo em toco aquí, aquesta sensació de pressió, jo la sento en el cos. I el cos, el sé diferenciar el braç d'un altre braç. Jo vaig descobrint això des del nen petit, perquè el Ramon Turó parla sempre el nadó, des de que neixem, per tant, tot és una contínua evolució. Per tant, aquí tendríem de parlar del nen petit, com va preformant el concepte d'espai o l'espai. I t'hem dit com amb el moviment, nosaltres mirem i sembla que tenim imatges, però clar, si desapareix una imatge d'aquí, malament rei. I aleshores nosaltres què fem? Seguim la imatge amb els ulls. Per tant, i així moltes altres sensacions. Ens anem tocant, jo vaig diferenciant, el nen va experimentant, se n'adona que el peu el té allí, per vegades si s'amaga la mà se la torna a mirar per veure si encara hi és el dit. Aleshores diu que descobrim que les sensacions que tenim són sensacions del nostre propi cos. I és després, perquè nosaltres ens ha anat que no està en l'ull, sinó que està aquí, allò que ens impressiona, doncs després nosaltres també intervenim i també la sensació de la fam, com he dit, i també el moviment, ens adonem que les coses, les sensacions visuals que tenim o les sensacions auditives que tenim, ens adonem que venen realment de fora. Però primer hem fet un aprenentatge, que ell diu. Primer hem tingut experiències o experiments, com ell diu. I aquests experiments del cos ens faran preveure, que hem dit abans, que les sensacions que no són del cos són sensacions que ens venen de fora. És en aquest sentit, eh?
Va, doncs veig que ja ho havia entès bé, i aleshores, esclar, bueno, resulta que era enormement moderna, enormement actual aquesta apreciació.
Sí, sí, sí.
És que encara ara s'explica la representació natural del món, o sigui, la imatge cerebral de les coses, doncs s'explica justament en aquests termes. Sí. És a dir, amb una base referencial, diguem-ne a priori, és a dir, es podria assimilar bé aquesta noció de priori, amb una base de referències que s'ha anat construint, que hem anat construint, que el cervell ha anat construint i emmagatzemant doncs, des del naixement. Són, diguem-ne, referències perceptives establertes com un corpus en relació al qual jutgem les percepcions constants, les imatges constants. Per tant, la imatge natural que jo tinc i que tots tenim ara aquí d'aquesta situació, és clar, és diguem-ne una aplicació per comparació de les, amb les referències, o sigui, a priori, construïdes per la nostra experiència perceptiva del món en qüestió d'espai tridimensional des de la infància, més ben dit, des del naixement. És una concepció aquesta que estic molt content que confirmis que ja l'havia entès bé, perquè realment em converteix a Ramon Turró en un pensador doncs, molt modern, o que té coses molt modernes.
Molt, no? Sí, sí.
Moltes gràcies.
Sí, sí.
El concepte aquest d'espai intern que ara estava descobrint, com es relaciona amb el concepte de medi intern de Claude Bernard? Perquè ja veig que no és el mateix, però té alguns elements comuns.
Bueno, amb el concepte de medi intern de Claude Bernard no, perquè Claude Bernard aquestes coses no les va tocar. Perquè això, més aviat, això s'ha tocat en els àmbits de la psicologia fisiològica alemanya del segle XIX. Això s'ha estudiat en l'àmbit de la psicologia. En el concepte de medi intern, si em fas la pregunta d'aquesta manera, de Claude Bernard no té res a veure amb el concepte de l'espai del Lotze. Són dues coses totalment diferents, independents, i que no tenen res a veure. O sigui, el concepte de medi intern del Claude Bernard és, podríem dir, era tot podríem dir que cel·lular, era la fisiologia. No era inclús el sistema nerviós, perquè el sistema nerviós pràcticament no se sabia res en aquella època, només se suposava, però no té a veure amb el concepte d'espai. No.
Ni pel que fa al control de l'homeostasi, no es relacionava amb...
Sí, però els psicofisiòlegs que estudien l'espai, Helmholtz, Lotze i alguns altres, és que no parlen de la fisió, no parlen de la biologia, no parlen del medi intern, no parlen sempre que és dir com l'ull projecta la imatge a l'exterior. Com amb el tacte nosaltres ens ajudarà a poder descobrir que això és una cosa que està aquí. Primerament jo he descobert que això és una cosa que està aquí. És a dir, primer nosaltres anem descobrint les sensacions en el nostre propi cos i després serem quan serem capaços de projectar i de veure que també hi ha coses en l'exterior que ens passen igual. Però vaja, ja et dic, no es relaciona, no, és que és un tema diferent.
Sí, però llavors la unitat aquesta de l'organisme, o de l'ésser humà, o de l'ésser viu en general, queda escindida.
No queda escindida perquè la creació de l'espai, el psiquisme, la sensibilitat tròfica. Per tant, una cosa és psique i la sensibilitat tròfica és psique, també és psiquisme, per Ramon Turró. Són, podem dir, processos. El primer és la fam celular. Aquesta es fa conscient. Tenim la sensibilitat tròfica, això ja és psiquisme. I després tenim altres elements del sistema orgànic que ajuden a que podrem nosaltres anar cap a l'exterior, i entre ells hi ha els moviments del nostre propi cos, els moviments de l'ull, i que això anirà creant aquest concepte o aquesta noció d'espai del propi cos i com les sensacions es corresponen amb el propi cos. Serà després quan es treballarà l'experiència externa. Tant tot això són antecedents. Intern i extern ho unirà. Aquests antecedents n'hi ha tres. Antecedents, dos psicològics i un altre de fisiològic, la fam. Per tant, també els uneix. Per tant, la unitat jo li veig present, no solament entre psique i cos, sinó també entre home, per dir-ho així, i exterior.
M'ha semblat... Algun dels alumnes volia preguntar alguna cosa? Alguna cosa que hagi entès, que el més sempre, per alguna cosa que hagi entès, llavors el que no s'hagi entès és el més perillós. Vosaltres sabeu de què va això de les metàfores? Us expliquen en metàfores?
Us explica la ciència en metàfores, la física en metàfores? No?
Sí, no s'ho explica,
Que sou de ciències, no? Feu biologia, alguns, física, química, doncs està ple de metàfores en aquestes ciències, però pleníssima. I el que més és la física.
I tant.
Bueno, dieu-li de part meva al professor que us ho expliqui, que l'entendreu millor. Bueno, si està aquí, retiro el llibre.
Molt bé, sí, no hi ha més qüestions. Molt bé, doncs, seguint amb el programa, diguem, ara tenim una bona pausa, oi, per dinar i refer-nos. Cada vegada que dinem, recordeu que per Turró és molt important, per tothom ho és, però la fam és font i origen del coneixement, per tant, anirem bé.